El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teis. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Un racó amb quatre novetats que ja podrem veure des d'avui mateix al Cines Olot i a l'agenda noves sessions del documental del mes a Can Trona i de Cineclub al Cines Olot.
També tenim la nostra secció La música al cinema, on parlarem d'una cançó que va formar part d'una banda sonora i de la mà d'un dels grans del rock internacional.
A l'actualitat parlarem dels Premis Goya, que es van celebrar el passat cap de setmana, i del Festival de Màlaga, que obre portes avui mateix.
I al concurs volíem que ens diguéssiu quina pel·lícula programaríeu pels vostres alumnes si fóssiu professors.
Anem, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
Parlem de tecnologia perquè just la setmana en què s'ha celebrat el Mobile World Congress a Barcelona, diversos estudis han demostrat i explicat que la majoria de texts de resposta de la intel·ligència artificial en català són plens d'errors, barbarismes i castellanades.
Doncs vaja, quina és la idea? Desitjar que es posi remei a la situació i que unes tecnologies tan avançades també demostrin que ho són a l'hora de tractar i expressar-se en tots els idiomes existents. Què us recomanem a partir d'aquí? La Llegada, estrenada l'any 2016 i dirigida per Denis Villeneuve, una pel·lícula de ciència-ficció on el llenguatge és la base de comunicació entre el planeta i uns alienígenes acabats d'arribar. La podeu veure a Netflix, Prime Video i Movistar Plus.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Joey, otra vez tarde.
Me debes una hora. Al andamio.
¡Capullo!
Nos han informado de un incidente en la torre de Agnion.
¡Me está vacilando!
Avariciosos, exigentes, arrogantes, sacaremos a la luz vuestros crímenes. Y se os acabará el chollo. Salud.
Me alegra tenerla a bordo.
Si intentan entrar, explotará todo el edificio.
Doncs vinga, comencem amb les novetats de la setmana. Ens arriba Rescate Vertical Cleaner, és el títol d'aquest thriller d'acció, una pel·lícula en el que més d'un ha volgut veure com una nova versió o una revisió de la mítica Jungla de Cristal, però, evidentment, passat pel sedàs del seu director, que és Martin Campbell, especialista precisament en acció i en escenes d'aquelles d'enquadrament gairebé artesanal. L'acció ens presenta un grup d'activistes que prenen el control d'una gala anual a Londres, segrestant 300 assistents i denunciant la corrupció dels anfitrions. El que passa, aconseguit de desavinences, posarà en perill la vida de tothom.
I s'hauran de salvar, clar.
Evidentment. Amb no gens, és a dir, no els hi serà fàcil, tampoc. En el repartiment tenim a Poppy Towson, a White, a Dudley Watts i a Calvin Warrington Hisman, entre d'altres. El director, com hem dit, és Martin Campbell, va debutar l'any 1985 amb Age of Darkness. Altres títols de la seva carrera, La Màscara de Zorro, Límite Vertical, Casino Royale o El Extranjero.
¿Puede ayudarme alguien? Por favor. Yo no quería esto. Yo no quería nada de esto. Por favor, ayuda. ¿Qué ha pasado?
Has tenido un accidente.
¿Un accidente?
Te desenterramos y te resucitamos.
¿Y para qué querías a una muerta?
Soy igual que tú, resucitado. Soy un monstruo.
Sí.
Doncs vinga, anem amb La Nòvia, que és una pel·lícula de terror fantàstic, és a dir, allò, el típic producte
sí.
de Sitges.
Sí, sí.
La història del projecte ve de llarg i us la volem una mica presentar perquè veieu d'on ve. Hem dit que la pel·lícula s'inspira en l'original de 1935, La Nòvia de Frankenstein, que és la primera adaptació que es va fer d'aquest relat, de la novel·la Frankenstein de Mary Shelley o El Prometeo Moderno, de 1818, i la versió més propera va ser una altra que es va fer el 1985, curiosament protagonitzada per Sting. Sis anys després es va voler fer també la versió televisiva d'aquesta segona còpia, on hi estava involucrat el mateix Martin Scorsese, i fins a la dècada del 2000 no va tornar a sorgir una mica la idea de que, un cop escrit el guió de la famosa pel·lícula American Splendor, es va anunciar que s'estrenarien tot un seguit de pel·lícules que versionarien clàssics de terror de, tota la vida sota el segell d'Universo Oscuro. En deus haver sentit parlar perquè és una marca d'una família de pel·lícules que havia de donar molt a parlar. Però la primera d'elles va ser La Mòmia, que aquesta es va fer, però un seguit de dificultats el que va fer posant entredit el projecte, i no va ser fins al 2020, és a dir, fa 4 dies, quan es va creure la possibilitat de fer una segona d'aquestes pel·lícules del paquet Universo Oscuro, que seria aquesta que presentem avui. D'entrada, aquesta pel·lícula anava amb el segell de Netflix. Però
que ara algú li sonarà.
Exacte.
La història de Frankenstein.
Exacte,
eh?
Perquè Netflix va abandonar justament aquest projecte de fer aquesta Nòvia per produir Frankenstein de Guillermo del Toro, i qui s'enduria el projecte va ser la Warner Bros., que finalment ara és la que estrena aquesta pel·lícula.
Què ens explica? Quin és l'argument? Doncs ens presenta Frank, que viatja a Chicago als anys 30 per demanar a la doctora Euphronius, una científica innovadora, que creï una criatura per ell, La Nòvia, desencadenarà assassinats, possessió i un moviment cultural salvatge. Atenció al repartiment.
Sí.
Tenim a J.C. Buckley, la recent guanyadora del Globus d'Or i BAFTA per Hamnet, Jake Gyllenhaal, Christian Bale, Annette Bening, John Magaro, Penélope Cruz i Peter Sarsgaard, entre d'altres. Per tant, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
La directora és també l'actriu Maggie Gyllenhaal, que també ha escrit el guió i que anteriorment va dirigir La hija oscura.
Ja ho tenim, Mabel. Després d'anys de feina, aquesta tecnologia tan revolucionària ens permet un accés sense precedents al món animal.
Fiquem això aquí dins.
Sí, sí, això aquí dins.
Això aquí dins. Que em quedi clar, heu creat un animal fals.
Sí.
Que fa que els altres animals et vegin com ells.
Sí.
Ostres, això és com Avatar.
No hi té res a veure amb Avatar. Vés amb compte, Mabel!
Ei.
Com anem?
Hola, nena.
Quines plomes.
Què? Què? Expliqueu.
Us entenc.
No.
Què fas després?
Hola,
tia!
I eren el mateix cau.
No.
I del terror passem a l'animació amb la comèdia Hoppers, que ens arriba amb una versió en castellà i una altra en català. És una producció de Pixar per Walt Disney Pictures i la pel·lícula transmet amor als animals i la cura del medi ambient i tots els que l'hem de compartir. És un humor senzill i fàcil per totes les edats, és un producte d'aquells tirant als més joves, diríem, de la família. La direcció ha estat a càrrec de Daniel Chong, a partir d'un guió on coneixerem a Mabel, que és una amant dels animals, la ment de la qual es pot transferir a un castor robòtic, atenció. Ara que hem tingut aquesta setmana de robòtica, per comunicar-se just amb els animals i salvar, com deien, el hàbitat de la seva destrucció.
Papà!
Hace 3 años, el mundo que conocíamos desapareció de la noche a la mañana.
Vayan allí ahora.
Perdimos nuestros hogares, nuestras comunidades y a casi todos nuestros seres queridos. Seguimos sin saber por qué a más de 2.500 metros estamos a salvo.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
El último filtro se ha quemado. En el hospital de Boulder seguro que hay una caja.
Vas a tener que bajar de la línea 12 de veces.
Pero si no voy, Hunter morirá.
Es imposible exterminarlas. Nadie ha tenido la oportunidad de estudiarlas. Si lo hicieras, podrías averiguar cómo matarlas.
Si no te matan a ti primero.
¡Corred!
Y es diferente verlas de cerca. No estamos hechos para compartir el planeta con esas cosas. Son los nuevos depredadores de la Tierra.
Doncs, com podeu deduir, estem parlant d'alienígenes, de futurs apocalíptics, estem...
I de destrucció.
Exacte, davant de la línia d'extinció. És un thriller d'acció, monstres, futur apocalíptic. És una producció que juga amb els tòpics que tenen la majoria de pel·lícules similars. Ja sabeu que habitualment doncs, recorren a un desastre del planeta, a gairebé l'extinció, perquè clar, de cada algú per fer la pel·lícula, etcètera, etcètera. Té una mica l'estètica d'Un lugar tranquilo, un to semblant al de les distòpies juvenils com podrien ser Els juegos del hambre o El corredor del laberinto. Tot plegat fa que sigui una trama, una història d'aquelles que ens dona la sensació que potser ja hem vist abans.
I
no?
Que sempre comentem aquí si caldria
anar
fer-ne una nova.
Versions. L'argument concret d'aquesta pel·lícula, de la línia d'extinció, és que el món està acabat. L'únic lloc on es pot viure es troba a l'alta muntanya, és a dir, a més de 2.500 metres d'altitud. Per sota d'aquesta línia només hi han les criatures, els monstres, que van acabar exterminant el 95% de la humanitat, però per poder salvar la vida del seu fill, un pare, com ara escoltàvem, haurà de travessar la línia, doncs, i enfrontar-se amb aquests monstres. En el repartiment tenim a Anthony Mackie, a Morena Baccarin, a Maddie Hudson i a Danny Boyd Jr., entre d'altres, i la direcció ha anat a càrrec de George Nolfi, va debutar el 2011 amb Destino Oculto, després ha dirigit Birth of the Dragon i The Bunker. I a totes aquestes novetats hem d'afegir un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català. Com ja sabeu, són 2 sessions que tenen lloc a les 4 de la tarda, el dissabte i el diumenge, a preus més reduïts. En aquesta ocasió podrem veure 200% Wolf, El petit gran llop, que és una producció australiana al voltant d'un gos que mai hauria pensat que el seu desig es faria realitat. De fet, és seqüela de l'anterior entrega que és titulada 100% Wolf.
És a dir, que si en fan una tercera serà
300%.
Veiem, doncs, com ens queda distribuïda la cartellera. Mira, tenim com a novetat de feia setmanes que no passava, tenim un triplet, Como cabras, Balandrau ben salvatge, una de les còpies, amb Scream 7. Després tenim també un duplet, Hoppers, en aquest cas la versió en castellà, amb Scream 7. I, per últim, tenim les 6 sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les sessions de cada sala, que serien les 4 novetats, La nòvia, Cleaner Rescate Vertical, Hoppers en català i Línia d'extinció, i les 2 últimes són per Cumbres borrascoses i una altra còpia de Balandrau ben salvatge.
Repunteu a l'agenda que tenim també nova sessió del documental del mes amb la projecció de Obrint Horitzons. És un retrat al voltant de Sara Sahberdi, la primera regidora electa del seu poble natal a l'Iran. El seu propòsit de trencar tradicions patriarcals molt arrelades, com per exemple els matrimonis infantils, haurà de fer front a més d'una acusació, sovint del tot falses, i és un bon treball que arriba precisament en un moment molt oportú. És la realitat iraniana des dels ulls d'una dona. Obrint Horitzons és un documental que podreu veure avui a les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
I també per avui, nova sessió de Cine Club amb la projecció de La vida de Chuck de Mike Flanagan, una reflexió sobre la importància que tenen els petits moments vitals, sobre les múltiples maneres de conquerir la felicitat, sobre com la vida personal sempre es projecta en la vida col·lectiva. En una Amèrica dominada justament per tota mena d'excessos, la reivindicació de ser una bona persona és fonamental i fins i tot subversiu. La podeu veure avui a 9:45 del vespre al Cine Olot.
I per últim, anoteu que dijous vinent, 12 de març, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà La nòvia.
La música del cinema.
Parlem ara de la música del cinema. És aquesta secció on busquem històries que ens parlin d'allò que escoltem quan veiem una pel·lícula.
Avui parlarem d'una cançó que va tenir un èxit molt important des del dia de la seva estrena. Hi ha una història trista al darrere i hi ha una pel·lícula que la inclou en la seva banda sonora.
Haureu pogut deduir, parlem de Tears in Heaven, un dels èxits més grans de la carrera del seu autor, Eric Clapton, i un tribut d'homenatge al seu fill Connor, mort accidentadament quan només tenia 4 anys.
El fet va tenir lloc el 20 de març de 1991, quan el petit va relliscar i va caure des d'una finestra del pis 53 d'un edifici d'apartaments a Nova York. El guitarrista i la mare del nen, l'actriu Lori Del Santo, varen traslladar el cos fins a Anglaterra, on està enterrat.
Tot i l'evident manca de motivació, Clapton assajava de tant en tant amb la seva guitarra per intentar redreçar la seva vida. Els amics i músics més propers asseguren que el tema de Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross, estava en la seva ment a tota hora.
Poc temps després, la directora Lily Finney-Sanuk li ofereix la possibilitat d'escriure una cançó per la pel·lícula Rush, titulada en el nostre país Hasta el Límite, que era una cinta d'acció protagonitzada per dos policies de narcòtics.
Va ser en aquell moment quan Eric Clapton va escriure una melodia i de passada va mostrar per primera vegada Tears in Heaven. En realitat, tot i tenir la música, només havia escrit un vers inicial que deia: "M'agafaries la mà si et veies al cel?"
Clapton va demanar a Will Jennings, l'autor del tema central de Titanic, interpretat per Celine Dion, que continués amb els versos addicionals, i així ho va fer. El 8 de gener de 1992 va sortir al carrer com a disc senzill just una setmana abans de l'estrena de la pel·lícula.
La resposta va ser immediata. En una setmana, Tears in Heaven es va situar al número 2 de la Billboard Hot 100 i a finals d'any ja havia venut més de 3 milions de còpies només als Estats Units. No s'han fet massa versions d'aquesta cançó, però sí algunes variacions orquestrals com la que escoltem de fons.
I I és que Tears in Heaven segueix sent la cançó més personal de tota la carrera d'Eric Clapton i, responent a la pregunta d'una periodista, el músic va declarar: "Vaig utilitzar la música com a mètode de curació i va funcionar. Obtinc una gran felicitat i sanació amb cada nota musical."
Comprovem doncs ara aquest poder de la música amb el tema original de la cançó d'avui, Tears in Heaven, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula Rush.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Vinga, parlem de premis, parlem dels Goya i com van repartir-se els premis dissabte passat en la seva 40a edició.
Ja només ens quedaran els Òscars, eh?
Sí.
Ja és l'últim o penúltim esglaó.
Sempre ja quan arribem a aquesta època estem al final. Los Domingos va triomfar, va guanyar 5 premis, millor pel·lícula, direcció, actriu, Patricia López Arnaiz, actriu de repartiment, Nagore Aramburu, i també guió original. Per la seva banda, Cidad, del gallec Oliver Laxa, va guanyar en 6 categories: direcció de fotografia, direcció artística, direcció de producció, muntatge, música i so. L'altre títol destacat en premis va ser Sorda, d'Eva Libertad, que es va endur el de millor direcció novella, millor actor secundari per Álvaro Cervantes i millor actriu revelació per Miriam Garlo.
Està molt bé això de que Cidad, l'altre dia, crec que era un mateix de la producció, de la productora, que reivindicava el fet de que normalment es diu va guanyar els premis tècnics, eh?
Com, sí.
com si fos una cosa menys preable o menor.
Sí.
I no, va cridar molt alt dient també són artesans i també són
i tant,
de feina.
I sense els quals
exacte,
tampoc sortiria el que surt. Com a millor actor va guanyar José Ramón Sorolla per Mas Palomas, únic premi d'aquesta producció. Tardes de Soledad, Albert Serra va guanyar el premi de millor documental. Costa d'entendre, i això passa sempre quan hi ha premis, que Romeria marxés sense res, ja va passar l'any passat amb Alcarràs.
Que algú diu que si comença a haver-hi algun afer entre l'Acadèmia dels Goya i Carla Simón.
Alguna cosa que no deu acabar d'anar bé. I que la gran guanyadora, Los Domingos, no fos de les triades que van a cap a l'Òscar, que aquestes incongruències també es donen moltes vegades.
Es donen els premis més importants a una pel·lícula que no estava entre les tres, que consideraven
els mateixos
acadèmics les millors que s'havien fet, i per altra banda, una que estava en aquesta tríada
surt sense
un zero.
Sí, sí.
I d'uns premis anem a un festival, parlem de Màlaga, i el seu festival que obre portes avui mateix i fins al dia 15 de març és la 29a edició, i està previst que s'hi presentin 263 productes entre ficcions, documentals, curts i altres formats. Tu a vegades em dius si Sitges té moltes pel·lícules, doncs mira,
en allà
aquest any crec que eren 300, aquí els hi falta poc, 263. La secció oficial inclou 12 pel·lícules espanyoles i 10 llatinoamericanes, que també déu-n'hi-do són 22 productes. Hem de sumar-hi 21 més que no entren en competició, com és el cas de la pel·lícula que es farà a la gala de clausura. Espais importants del festival, algun cop us ho hem explicat, Zona Cine, que és el que recull el cinema més independent, cicles temàtics de documentals, un altre cicle que també es va crear fa molts anys i té molt èxit, com és el cicle gastronòmic Cinema Cocina, un cicle d'homenatges i també retrospectiva de pel·lícules clàssiques. Alguns títols que cal tenir en compte i que no us omplirem el cap, però ho vendirem alguns perquè després aquí mateix haurem de dir a les properes setmanes aquesta pel·lícula ve de Màlaga, com diem.
Sí,
aquesta
sí,
pel·lícula
sí.
Ve de la Sevinci. En aquest cas, parlem de Calle Màlaga, que inaugura el festival i que protagonitza Carmen Maura, Altas Capacidades, de Víctor García León, Después de Kim, de Ángeles González Sinde, la que va ser directora de l'Acadèmia, La Bona Hija, de Julia de Paz, Lapònia, de David Serrano, o Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, entre d'altres. Pel que fa a homenatges, que sempre fa gràcia saber-ho, el premi Màlaga Sur serà per Rossi de Palma i el de Ricardo Franco Academia de Cine per la directora de producció Manuela Ocón. Per altra banda, hi haurà un reconeixement públic per Alauda Ruiz de Azúa, que ve de triomfar, com ara mateix explicàvem, als Goya amb Los Domingos, i rebrà el premi Màlaga Talent, l'opinió de Màlaga. Farem un seguiment, sobretot, de com van les coses i, bàsicament, d'aquelles produccions, com diem, que molt aviat podrem veure a les pantalles d'Olot.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans d'acabar, us avancem cap al proper programa. Tindrem amb nosaltres la col·laboradora i especialista en sèries de televisió, la Sandra Sotillo.
I ara anem per la pregunta que us vàrem fer i de la qual hem rebut moltes respostes, que era: quina pel·lícula programaríeu als vostres alumnes si fóssiu professors d'un centre educatiu?
N'hi ha hagut de molts tipus diferents, des d'App fins a l'Experimento, Luca, La Ola del Revés, La Recerca de la Felicitat, La Vida és Bella, El Club de los Poetas Muertos, Coco, El Mestre que va prometre el mar. Per tant, aquí cadascú dels nostres oients ens heu dit aquella pel·lícula i ens heu explicat el perquè, que això ens agrada molt. D'entre les 25 respostes que hem rebut, s'emporta les dues entrades gentilesa del cinema Olot, la Maite Soler, que ella ens ha dit El Club de los Poetas Muertos pel contingut i pels valors que vol transmetre.
I la pregunta de la setmana ens neix amb l'excusa de l'estrena d'aquesta última pel·lícula que hem comentat, Línia d'Extinción, que és una d'aquestes típiques pel·lícules apocalíptiques, i volem que ens digueu el títol al voltant, una pel·lícula al voltant de la destrucció del planeta i per què la trieu.
Mira que n'hi ha moltíssimes, eh? Per tant, ja que n'hi ha moltes, ens expliqueu per què trieu aquella.
Nosaltres, més que destruir, construïm cada divendres, com venir aquí a Ràdio Olot a parlar de cinema, a Obsessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana. Think about it every time I think about it. Can't stop thinking about it.